je tutto ciò che sa pol nom. L'al polig un just avans, al darrer mil·lisegon, de ser un cercle ben rodó. I a tot això qui em sap i el nom del polígon que ve abans, que ha crescut i s'ha fet gran, tot un cercle sense por. Tot això qui sap el nom del polígon just abans, el darrer mil·lisegon de ser un cercle ben rodó. I a tot això qui em sap i el nom del polígon que ve abans, que ha crescut i s'ha fet gran, tot un cercle sense por. I qui em diria quants cantons, per minúsculs que aquests són, arrossega ocultament un somriure ben rodó. I qui em voldria...
Jules, en polígons, un altre dels candidats. Hem conegut els dos que volen entrar a formar part d'aquesta llista, que ja saben, els nostres oients la poden votar accedint a través de la nostra pàgina web, allà on te parla la llista dels 7 capdavanters, entrant en allà, hi ha un enllaç per anar a votar a les llistes. Allà és molt fàcil, veuran la cançó amb la caràtula del CD i des d'allà poden votar tantes vegades com es vulgui. Molt bé, són les 12:02. Això vol dir que comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I d'aquest magazín obert tot l'any, de dilluns a divendres, obrim aquesta segona hora. D'aquí una estona ens arribarà a l'Abel per fer l'abans de l'informatiu i seguidament començar ja el concurs de la setmana. Aquest concurs que ja saben que poden participar a través dels nostres mitjans telefònics 627 40 53 99 o el 77 10 00. I també tota una sèrie de continguts que després ja avançarem. De moment ens anem amb les primeres seccions, aquest abans i aquest concurs, i donar la benvinguda a aquesta del matí, l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, comencem setmana i comencem informatiu. El primer d'aquesta setmana que ens parlarà d'aquests temes que ara ens avances.
Temes com les dotzenes jornades de didàctica de les llengües clàssiques que han tingut lloc a l'Escala, a Empúries, concretament, entre divendres i dissabte. Les jornades han consistit en una conferència inaugural a càrrec de la directora d'Empúries, Marta Santos, que comunicava les noves troballes arqueològiques al recinte. Es tracta d'unes jornades que van néixer amb la voluntat de ser o d'exercir com a punt de trobada del professorat de clàssiques i un espai d'intercanvi de projectes, de comunicació d'experiències didàctiques o de presentació de recursos per fer servir a les aules. És a dir, una trobada de profes i profes de llatí i grec, sobretot d'edat de secundària. Dient, doncs jo faig un curs d'aquest tipus, doncs jo faig aquest tipus de visites, doncs crec que aquestes novetats s'haurien d'aplicar a tots els instituts de Catalunya. Doncs això, aquest debat s'ha produït a l'Escala aquest cap de setmana passat. Com d'intercanvi, també n'hi ha hagut a l'espai coworking i emprenedoria creativa de l'Escala, que aquest espai que havia obert portes a la tardor i que aquest cap de setmana ha fet una nova jornada de portes obertes per donar-se a conèixer a l'hora que es programaven diferents activitats. Amb aquests mesos ja s'han pogut recollir els primers fruits d'aquest espai de treball conjunt que vol fomentar la cooperació entre petites empreses locals. Parlarem també a l'informatiu d'avui de política local, en la mesura que aquest vespre hi ha ple. Hi ha ple ordinari, com sempre, a les 8 del vespre, com és habitual el primer dilluns de cada mes. 17 punts a l'ordre del dia, entre els quals en destaca temes o punts com presa de possessió de regidor de CiU.
Ah, finalment?
Fa de mal dir. Fa de mal dir perquè, en tot cas, no en tinc pas confirmació.
Però com està la fumata? Encara surt negra, no?
La fumata, de moment, encara surt negra.
De la seu de Convergència encara surt negra.
De la seu de Convergència encara surt negra. De fet, hem de veure si l'acreditació o el regidor que hauria de prendre possessió seria en Sergi Magaldi, que seria a qui tocaria el torn ara mateix, però del qual fa setmanes que es va dir no, en Sergi també renunciarà. O ja saltem al següent de la llista, que seria Lluís Puig. Uh-huh. Els detalls i la resolució aquest vespre a les 8. O hi sumarem un mes o més mesos en el capítol si hi ha més renúncies.
Carai, a veure si acabaran la llista aquesta gent.
O acabaran el mandat. Queden 13-14 mesos de mandat, eh? Uh-huh. El mes de maig de l'any vinent s'acaba.
Sí, sí, sí. Però bé, si van renunciant, es trobaran que ja ni els suplents ja hi volen ser-hi. Han de jugar amb un home menys, no? T'hauran jugat tot el partit amb un home menys.
De fet, fa 6 mesos ben bons que estan jugant amb un home menys.
Exacte.
Aquest és un dels temes, però també hi ha altres aspectes. Un de transcendència, com és la modificació de les bases d'execució del pressupost per un motiu ben concret, com és l'adaptació a la nova llei de contractes de l'administració pública, la 9/2017 de novembre, o més temes vinculats amb la gestió dels serveis en mesos d'estiu, com és ara. Es proposa la pròrroga de contracte de socorrisme a les platges per la temporada 2018, es proposa la pròrroga del contracte de serveis de neteja i manteniment de les platges i vores de mar per a 2018, o es proposa la resolució de renúncies, es veu que hi ha hagut renúncies, no només en grups polítics, sinó que també hi ha renúncies a les ofertes presentades en la licitació dels serveis de temporada de platges que es va fer ara fa uns mesos, per al període 2018-2021. Algú dels adjudicataris sembla que hi renuncia. Jo no sé ara com es gestiona, si s'agafa la segona oferta més positiva o què és o com s'ha de fer. Temes tots aquests que es tractaran a partir de les 8 en sessió ordinària del ple. Farem un recull dels resultats del cap de setmana a nivell esportiu, farem un recull de les activitats d'agenda d'aquesta setmana que acabem de començar, una setmana marcada, entre d'altres, per al Dia de la Dona. Aquest dijous vinent, dia 8, és el Dia de la Dona Treballadora. De moment el que hi ha convocat, si més no a l'Escala, és un Parlem de... És el que fins l'any passat es coneixia com el Cafè Filosòfic de la Biblioteca. Aquest any es diu Parlem de. I hi ha programada per aquest dijous a 6:45 una xerrada tertúlia sobre el paper de la dona al llarg de la història. També pel cap de setmana, assemblees generals, assemblees d'entitats com la del CER, divendres a les 9 del vespre, o la de la Llar del Jubilat Jardí del Pedró, dissabte a la tarda. Aquella assemblea que es va demanar per acabar de complir tots els tràmits, si és que la Junta actual havia d'engegar un nou període. Es va donar els mesos pertinents perquè, si hi havia una alternativa, doncs es presentés candidatura formal. S'hauria complert aquest termini. Pel que tinc entès, no hi ha candidatura alternativa, per tant, la de Ramon Ministral renovaria el compromís per 4 anys, per 4 anys més. I lligada amb una de les assemblees, la del CER, ja fa uns anys que es passen comptes, sempre amb un divendres al vespre, i llavors s'arrodoneix amb la festa del soci l'endemà passat. El diumenge es fa el dinar del soci, aquest diumenge a les 2. Són alguns dels actes que repassarem a l'agenda d'activitats. D'un informatiu al de la 1, que completarem encara amb el temps, les previsions que ens passa cada dia en Sergi Corral i que ens planteja per avui un panorama variable i primaveral. Avui amb ruixats a migdia, demà més sol, tot i que de nou amb alguna gotellada al vespre. Ja l'ha fet una mica de ruixat,
sí,
no?
Sí, el ruixat ja l'ha fet, ja l'ha fet. Ara estem en un impàs així que sembla no gaire definit. Que vulgui sortir el sol, que continuï no, el cel tapat...
No, no t'ho sé pas dir el que farà d'aquí mitja hora. De fet, en Sergi parlava d'algun ruixat.
Algun ruixat.
N'ha fet un.
Un. És que n'hi pot haver-hi algun altre més.
Pot haver-hi algun altre més. I quan diu així, doncs no serà pas de gaire força. Se sobreentén.
Molt bé. Tanquem l'apartat informatiu, obrim l'apartat concursal.
Un apartat concursal amb tres peces, la primera de les quals gentilesa de l'administració de Loteria L'Anxova Milionària de l'Escala, que cada setmana ens porta un dècim perquè regalem als nostres oients. El d'aquesta setmana, el 16.081, 16081, il·lustrat amb el logotip de la Ilustre Colegio Oficial de Infermería de Jaén, más de 100 años cuidando la vida.
Bé.
Fixa't. Voleu jugar amb aquest dècim? El regalarem a un dels oients que prèviament ens hagi trucat, el 972-77-1000 o el 627-40-53-99. WhatsApp, missatge de veu o de text, com vulgueu. A banda d'inscriure-us al sorteig del dècim, que farem dimecres, doncs sereu inscrits també el sorteig d'una calçotada per dues persones al Mesón del Conde. Ja ho sabeu tots, que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón
del Conde. I a més, només pel fet de trucar-nos i apuntar-vos a la llista que ara mateix estem a punt d'obrir, optareu també a una bossa de quatre croissants, cruixents, torrats, ensucrats, fantàstics, dels que formen part de la ruta del millor croissant de la península Ibèrica, els que trobareu a la pastisseria Torrent.
Perfecte.
Mira, què més vols?
Què més vols? Ja està.
Ja està.
Tens un dinar, tens un esmorzar, tens un premi, un premi
ser,
que tocarà.
Que pot ser milionari si toqués. No sé, ens hauríem de posar-hi, si amb l'esmorzar tenim el dinar, unes postres, hauríem de posar-hi, algun beure. Hem de trobar alguna bodega que vulgui patrocinar alguna cosa, i si posi l'ampolla de cava.
Una ampolla de vi.
Si fa, no fa.
Una mirinda.
Una Pepsi-Cola.
Una Pepsi-Cola. No sé, qualsevol cosa.
A veure, el nostre comercial, si ens ho busca, i poguessin sumar-ho aquí.
Estaria bé.
Va, doncs jo ho tanco, si no entra una trucada.
Vinga, sembla que sí. Sembla que la primera trucada de la setmana la tenim. Hola, bon dia. La teníem.
D'haver-la, havia-la. En tot cas, Joan, si et sembla, sent quasi un quart, deixem aquí. I si truca algú, l'agafarem fora d'antena. Però també sabeu que ens podeu trucar a qualsevol hora del dia i us agafaríem nom i cognom i us donaríem un número a canvi per participar en aquests sortejos.
També es podeu guassapejar, queda bé això, guassapejar.
Guassapeja-me, noi.
I el tenim obert, que després no digui, no, és que no us ho mirem. No, jo el tinc aquí obert.
Pas veritat, que no ens el mirem.
Aquí davant, i de moment no tenim cap missatge que ens demani participar. Però el mòbil sempre el tenim aquí obert a la vista per si entrés alguna persona que volgués participar.
627-40-53-99.
Ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí.
Doncs vinga, fins a la una.
Fins a la una, Joan.
L'Abel, que ens ha portat aquest abans de l'informatiu, i seguidament hem començat ja a obrir aquest concurs, ja sabeu. Doncs, podeu trucar, us agafarem el telèfon, us donarem un número, ens podeu enviar un missatge, el tinc jo aquí davant, us donaré el número també. No, això no... No patiu, que pot ser alguna vegada sí que ens havia passat així, però sempre intentem contestar i ho fem perquè jo sempre és el que veig. Aquí tinc tres pantalles, les dues pantalles és els que fem servir, una per escoltar música, l'altra per escoltar els programes i l'altra també aquí aquest WhatsApp, que també de tant en tant el passem a pantalla, perquè saben que hi ha aquesta aplicació que es pot veure el WhatsApp a través de l'ordinador, o WhatsApp web, que se'n diu. Arribarem aviat a un quart d'una i posarem, com no, música, després de tot el que hem explicat, sempre també hi posem alguna que altra cançó. Però també ens agrada doncs, explicar el que tindrem avui. Avui, dilluns, és un dia que ens visitarà en Jordi Ornó, si ja s'ha despertat, que m'imagino que sí, perquè ha anat a dormir tard, seguint tot aquesta cerimònia dels Oscars, i sempre a l'endemà de la cerimònia ens arriba en Jordi i ens explica com ha anat, què li ha semblat, tots els ets i uts de la cerimònia dels Oscars, podríem dir la Champions del cinema, sempre comparant-ho amb el futbol. A part d'això, tindrem el parc a la ràdio, viatjarem per el nostre entorn natural, el parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Avui ens parlarà amb Boris Weissmann dels bancs de sorra. També irem a consulta amb el nostre doctor productes, Jordi Jaques, aquesta secció que condueix a la Belfont, que avui ens parlaran de pinyons. I el món natural no hi faltarà, aquí. L'entorn natural no hi faltarà amb la Cristina Martí i la Maria Lluïsa Aranaz. Avui ens parlaran de les herbes i espècies de la cuina. Pot ser que alguna secció d'aquestes es vegi alterada, vol dir que no hi capiga el dia d'avui, perquè tenim aquests comentaris que en farà en Jordi Ornó sobre com van anar les cerimònies dels Oscars. De moment, si els sembla bé, hi posem música, ens anem a una estació que aviat, d'aquí 4 dies, com aquell que diu, ja la tindrem aquí, com és la primavera, i així ens la canta aquesta formació que es diu Est Oest, Primavera.
Els ulls se sorprenen de claror. És cert que les coses van millor quan deixes que manin el record. Són la primavera.
Esto es, ells són de Vic, amb aquest tema Primavera, que ocupa el número 6 de la llista dels 7 capdavanters. Són les 12:18 i comencem aquesta segona hora, a part de les dues seccions que ja hem tingut, amb l'abans i el concurs, amb l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
De l'agenda destaquem les següents activitats, la que es portarà a terme dijous dia 8, el dia de la dona, a 2:15 a dos quarts de set de la tarda a la Biblioteca Víctor Català. Parlem d'una xerrada tertúlia amb el títol El paper de la dona al llarg de la història. Per divendres dia 9 a les 9 del vespre, assemblea de socis al CER. Per dissabte dia 10 i diumenge dia 11, les visites romanes a Empúries a partir de 11:45, i també pel mateix diumenge, dintre les activitats d'aquesta assemblea del soci, hi haurà el dinar. Sempre és una activitat que es fa el diumenge després de l'assemblea. El dinar dels socis del CER serà a les 2 de la tarda a la sala del CER. Aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre aquesta agenda d'activitats culturals. I de l'agenda d'activitats culturals és aquell moment que ens anem al territori, al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. I en Boris Weissmann ens descobreix coses sobre aquest parc natural, que el tenim aquí a tocar. Avui ens parla dels bancs de sorra.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weissmann.
Sabíeu que a la platja tenim bancs de sorra?
Una de les accions dins del projecte Life Platera ha estat col·locar unes estaques amb cordes per limitar el pas de les persones a les dunes que hi ha entre la maresma i la platja. S'han posat per protegir la vegetació de la duna. Aquest és un hàbitat únic, amb plantes molt especials, com el lliri de platja, la menta marítima, el borró, i amb animals com el corriol camanegre i la sargantana cendrosa. Fins fa uns anys, els visitants passaven per nombrosos camins i els cotxes entraven fins a la platja i les màquines netejadores arrencaven la vegetació que hi creixia. Ara s'estan posant trampes de sorra per recuperar les dunes i la vegetació que hi creix a les dunes. Aquestes trampes de sorra estan fetes de canyes i van acumulant la sorra que el vent arrossega. Que les dunes creixin i permeten que la vegetació les fixi. Aquestes dunes són un veritable banc de sorres. Acumulen la sorra per quan venen les temporals. Eviten que la sorra s'escapi cap a pals quasi ventades, és a dir, protegeixen les platges i conserven la sorra. Des del Parc Natural s'han col·locat uns cartells que expliquen que les platges naturals allotgen fauna i flora molt sensible al trepig i que les restes vegetals que venen dels rius i del mar fan que les platges puguin resistir millor als temporals. Així es frena el retrocés i l'erosió del litoral. Ens ajudeu a conservar les dunes i a evitar l'erosió que provoca el trepig dels visitants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
El més calent a l'Aigüera.
El banc de sorra era el tema que ens portava avui a Boris Weissmann en aquest apartat del Parc a la Ràdio. Continuem, i ho fem amb la música, i ara un altre dels que estan a la llista. Són els Sense Sal. Sense Sal, que van fer una versió d'aquest tema, Walk on the Moon, amb l'objectiu de reivindicar el paper de la dona en el món de la música. Per això, doncs, ells versionen aquest tema, que es troba en el número 5 de la llista. L'escoltem.
Passarem muntanyes per allà.
Són els Sense Sal, quatre nois, quatre noies. Una formació de l'any 2009. I que ja ha actuat en escenaris importants i que, mica en mica, va pujant en aquesta llista dels set capdavanters. Aquesta vegada era amb aquest tema, aquesta versió que feien. La lletra és seva, i han posat el títol de Travessarem muntanyes. 12:27 minuts, i és aquell moment que anem a la consulta. A la consulta del nostre doctor, el doctor Productes, una secció que condueix a l'Abel Font i que en Jordi Jaques es dubta. Un producte que el tenim a l'abast. Els comenten i també ens en donen unes quantes receptes. Avui el tema escollit són els pinyons.
Continguts en xarxa.
Senyores i senyors oients, sigueu molt benvinguts a una nova edició de Doctor Productes, a la consulta de Jordi Jaques, i som i ho tenim tot a punt per parlar avui d'un producte d'una alta qualitat i d'unes propietats excel·lents, com són els pinyons. Jaques, Jordi Jaques, gràcies per obrir-nos la porta una setmana més.
Gràcies a vosaltres i un plaer.
El pinyó és la llavor del pi, extret de la pinya. Els pinyons són un dels fruits secs més característics de la Mediterrània. A nivell nutricional, en destaca la riquesa de proteïnes que conté. Cal tenir en compte que el pinyó conté al voltant d'un 25% d'aquest component, un percentatge tan sols equiparable amb l'ametlla. Altres fruits secs, com les nous, aporten al voltant de la meitat de contingut proteic. Aquest és el protagonista d'avui. Val a dir que els pinyons també tenen una quantitat de propietats bones per al nostre organisme impressionant.
Bé, avui és un d'aquells productes que, fixa't bé, que és un producte molt present a tota la cuina catalana, i és un d'aquells productes que ens sorprendrà que com és possible que no tinguem un grapat de pinyons sempre a mà. Per altra banda, també ho entendrem, no? Però sí que és veritat que els pinyons, doncs, té un gran contingut de proteïna, i ens aporta molta energia. Per altra banda, ens va molt bé en situacions de gran desgast físic, eh? Quan hem fet un gran desgast físic, doncs un grapadet de pinyons ens va molt bé. Conté molta fibra, en aquest cas, tipus especials de carbohidrats que produeixen la sacietat. O sigui, ens va molt bé de cares a fer dieta, regula molt bé el trànsit intestinal i té un efecte regulador del colesterol. Com bé dèiem, els pinyons ens van molt bé. També té un gran contingut, especialment en minerals, tant el ferro com el coure com el magnesi.
Deies, com és possible que no en tinguem sempre un grapat al damunt la taula? Home, no ho sé, jo la primera raó que hi veig, així des de la distància, la primera raó que hi veig és el preu.
Sí, el pinyó són d'aquells productes que s'han encarit, han passat a ser un producte molt car, sobretot el pinyó d'aquí, que és aquell pinyó que té aquell gust i aquella essència a pi tan intensa i tan agradable, i sí que és veritat que s'ha substituït per un altre tipus de pinyó, més petitet, menys textura, menys atractiu, menys gustós, que és el que ens prové. El que ens prové de Xina. Tot és depèn del que vulguem fer i del que vulguem treure.
Home, si volem aquest grapadet de pinyons per anar picant, segur que és caríssim.
Segur que és caríssim. Fixeu-vos bé que...
Si no és per utilitzar moments puntuals. Si el volem utilitzar més del compte o a més hores del compte, llavors hi acabarem de trobar el per què és car, no?
Clar, fixeu-vos bé que el bisbalenc, per exemple, que és un postre típic de la pastisseria de Can Sants, de la Bisbal, o com a mínim està paternalitzat en allà i registrat el nom. És un producte que fa uns anys doncs, tenia un preu bastant assequible, i avui dia pues, un braç de bisbalenc per menys de 11, 12, 13 euros en condicions, doncs ens costa de trobar-lo. Uh-huh. El pinyó... ha tingut aquesta pujada de preu en aquests últims anys, però sempre, 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 sempre ha estat present en la cuina tradicional catalana i fins i tot la cuina més pobra, més pobreta, més de... fixeu-vos bé els espinacs a la catalana, o la clàssica barreja d'aquells quatre fruitsets que acompanyen molt bé un guisadet, acompanyat de les quatre panses i els quatre orellons, sempre hi havia aquell grapadet de pinyons. A l'hora de fer una picada, les picades sempre hi ha hagut present aquest, totes les picades més de guisats més contundents, sempre hi ha hagut aquesta presència del pinyó. El que sí que és veritat és que, bueno, ara o els substituïm, o n'hi fiquem menys, o fins i tot podríem arribar, i això ja és una miqueta trampa, fer un mix amb alguna oli d'essència de pi, que també et dona bastant de joc.
Mm-hmm. Posem-nos-hi, doncs. Avui ens proposa en Jordi Jaques diferents varietats o diferents plats on podem, on el pinyó hi pot tenir un paper. Ens protagonista, un de primer plat, una vinagreta de pinyons amb amanida i gambes. Dos plats, un plat principal, les guatlles amb foie, brandi i pinyons. Dues postres, un caramel de pinyons amb mel i gelat de recuit, fixeu-vos-hi bé, mm-hmm. I un bisbalenc, tot un clàssic de la pastisseria de l'Empordà, amb seu a la Bisbal, citaves la pastisseria Sant Seria, l'origen del bisbalenc. Fa.
Correcte.
Anem a pams, doncs, vinga.
Fixa't bé que tens una amanida, tens el plat principal, tens el postre, i aquest bisbalenc, que ja no és postre, que això és allò que ja deixem al mig de la taula acompanyant amb la...
El postpostre.
Amb el moscatell, el que ara se'n diuen els petifus. Aquesta amanida, a mi personalment, és una amanida que li tinc molt de carinyo, bàsicament perquè porta 24 anys a la carta del restaurant de casa. I és una amanida que neix amb la idea de ser una amanida de gambes de tota la vida, que fèiem pues, bueno, unes gambes mitjanetes així, que l'escaldem al moment i la pelem i ho acompanyàvem amb una miqueta d'amanida i ho acompanyàvem fent una vinagreta de pinyons i tomata. Com tot, ho anem mutant una miqueta i va canviant, i actualment, a més, és una vinagreta que m'agrada molt, però és una vinagreta que és molt senzilla. En aquest cas, ara ho acompanyarem amb aquestes gambes, però ho podríem fer, les típiques vinagretes, aquestes cuites, algun altre programa ja n'hem parlat, que ens aguanten molt bé, que ens duren molts dies a la nevera i que ens poden resoldre moltes cosetes. Però bàsicament el que farem serà agafarem una mica de tomata, la pelarem, la desgranarem i la tallem a dauets. Que sigui una tomata més aviat carnosa, una tomata canària més grosseta, i la guardarem. I per altra banda agafarem els pinyons, els posarem en una paella, els saltejarem, vale? I quan aquests pinyons hagin quedat o que estiguin mig torradets, agafarem també una miqueta de panxeta tallada ben fineta, a tires, també l'afegim, saltegem una miqueta més, quan tot ja estigui ben torradet, ho emplenem d'oli, aquí sí que tirem oli abundant, i ho traiem. I agafem aquesta tomata crueta, la posem a dintre, i tot això ja, mica en mica, que vagi baixant la temperatura. Què farà? Què ens farà? Ens irà refredant el pinyó i la panxeta, que ens anirà confitant, a la tomata també ens irà guardant tota aquesta textura, i afegirem una miqueta de vinagre, i a partir d'aquí hi podem ficar-hi, pues, jo què sé, pues, una miqueta de tabasco, un puntet de pèrrins, que ens agafi una mica d'essència, sal, pebre, que sigui una vinagreta ben generosa de sabor. I per altra banda, el que us deia, agafarem aquestes gambes, els escaldarem, una aigua bullent, tirem les gambes 10 segons, els atraiem, els hi pelem la cua, els fiquem en un plat, una miqueta d'amanida, i aquesta vinagreta per sobre, i tindrem una amanida molt gustosa, molt respectuosa amb el producte i amb un toc diferent.
Es nota que fa anys que és a la carta del restaurant, sí. Amb el carinyo amb què expliques com elaborar-la.
Et diré més. I com tu bé saps que ho faig sense guió, perquè no tinc res apuntat, però és que l'anava dient i anava fent les mutacions pròpies que ha anat tinguent amb els anys. Mm-hmm. Perquè al principi la feien sense panxeta, després hi van ficar-hi la panxeta, saps? I d'alguna manera també l'anava evolucionant.
Anem al plat principal. Unes guatlleres amb foie, brandi i pinyons.
Tan fàcil com agafarem el fetge fresc, vale, el foie, l'obrirem, el desnervarem, traurem ràpidament els nervis de dintre, tirarem aquests pinyons a dintre del foie, uh-huh. Agafarem aquestes guatlles, vale, aquest foie l'hem tingut templadet, agafarem aquestes guatlles i el farcirem, vale, el ficarem a dintre. El marquem una miqueta, amb una paella, per banda i banda, i el fiquem al forn a molt poca temperatura, no més de 100 graus, perquè si no el fetge gras se'ns passaria.
Es desfaria més del compte.
I per altra banda, saltegem els pinyons i tirem una miqueta de fondo de carn, agafem aquestes golles amb aquesta salseta de fondo de carn i pinyons i els mullem per sobre. Podem acompanyar-hi, i així, en fresc, tal qual ho dic, uns raïms, vale? Uns raïms peladets, frescos, i quedarà la mar de bé, i aquesta part més greixosa ens la contrarrestarà amb aquests raïms. Per altra banda, un caramel de pinyons i mel, la cosa més senzilla del món. Una paella, tirem una miqueta de sucre, tirem una miqueta de mel, quatre pinyons, i ho saltegem ben saltejat. Quan això ens està caramelitzant, ho tirem a sobre d'un màrmol, vale? Generós de pinyons, que ens quedi una capa ben fineta, ben fineta. Allò ho anem trencant i tindrem un caramel, veurem, molt gustós de mel, i amb els pinyons. Això ho ficarem a sobre, si volem, d'un recuit. Si tenim un gelatet de recuit, doncs a sobre d'un gelat de recuit. Ens quedarà la mar de bé, una combinació molt xula. I al final de tot, un bisbalenc. Bisbalenc és la cosa més fàcil del món de fer, eh? Tenim pasta de full, que avui dia ens en venen de bona i feta, l'estirem ben estirada, la pintem amb un pinzell, amb una miqueta d'ou, generós de sucre, i agafem i ho farcim amb cabell d'àngel. Rotllem ben enrotllat, agafem i tornem a pintar-ho amb una miqueta d'ou, sucre per sobre i els pinyons, que ens quedin ben enganxadets els pinyons. Al forn, 180 graus, 200 graus, no més de 6-7 minuts, ja ho veurem quan ens quedi ben torradet, i tindrem un bisbalenc boníssim.
Això es treu amb la vista, no? Quan agafa aquest color torradet és quan valores...
La pasta de full...
Però no irà més enllà que aquests 6-8 minuts.
No pas més.
Jordi Jaques, avui els pinyons per protagonistes en aquest espai Doctor Productes. Fins la setmana vinent, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
Hem escoltat l'Abel i en Jordi, l'Alfons Jordi Jaques, amb aquesta secció Doctor Productes, que avui ens han parlat de pinyons. No, avui no és divendres, avui no és que m'equivoqui jo, no és com el que vam explicar la setmana passada, però avui sí que parlarem de cine i ho fem sempre que hi ha aquesta cerimònia dels Oscars, la Champions del cinema, si ho comparem molt futbol, perquè sempre fem venir en Jordi Orno, que és el dia que dorm menys, perquè ens expliqui tots els ajuts d'aquesta cerimònia, de la cerimònia d'enguany. Jordi Orno, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com ha anat el son?
El son estupendo, no em barreca gens. No em reca gens, eh? Vull dir que ja t'ho vaig comentar el divendres. No em sap pas que creu, però bueno, bé, ha anat, a més, estupendo.
Bueno, avui escoltava aquest dematí les crítiques, avui escoltant el RAC1, dels diferents mitjans de comunicació, que deia cerimònia avorrida. Comparteixes això?
No, gens.
Gens, la majoria és cerimònia
gens,
avorrida.
S'ha fet curtíssima, i no és que hagi durat menys, ha durat les 4 hores que té que durar, però d'avorrida gens, amb una agilitat amb les transicions, el guió estava en la seva justa mesura, les interpretacions musicals que els han fet totes les cançons han sigut interpretades en directe en l'escenari. Jo, la veritat, bueno, aviam... jo també trobaré avorridíssim una carrera de Fórmula 1 i no m'hi quedaré a veure-la. Ara, la veritat és que jo no l'he trobat. Ara, que n'hi havia que sí que s'esperaven que fos més mordaç, que això és una altra cosa, també te diria que sí, perquè inclús quan estaven fent la cerimònia, els comentaristes de la tele deien això, que els hi agraden les cerimònies on els presentadors són més mordaços. Es va parlar de cinema, es va parlar dels problemes dins del cinema, com és el tema de la dona. El tema de la dona es va tocar en l'apartat, diguéssim, del tema de quotes de dones que estan nominades. Bé, diguem, és la primera vegada en 90 anys que una dona està nominada a l'Òscar a la millor fotografia. És la segona vegada que una dona està nominada a la millor direcció des de la Catherine Bigelow, i d'això fa ja 7 o 8 anys. Clar, dius, O sigui, en els Oscars, la dona accepta les seves estatuetes personalitzades, com són la d'actriu de repartiment i la d'actriu protagonista, i en els 20 anys de vestuari, això també... doncs, poques nominacions hi han. La prova està que la Frances McDormand, quan va rebre l'Oscar a la millor actriu per tres anuncis en les afueres, va deixar l'Oscar a terra, es va posar darrere de l'estatueta i va fer aixecar de les butaques per retre'ls un homenatge a totes les dones nominades en qualsevol dels apartats. I, esclar, es van aixecar, doncs, un grapat, però, però els havies d'anar buscant, allà, al mig de la sala. I bueno, els va fer aixecar a totes. També s'ha de dir que amb la connivència de la Meryl Streep, que va ser la primera que es va aixecar, i la que es va aixecar ella, va ser com un, com els bolets que surten en temps de tardor. Li va voler retre aquest homenatge, que és un dels detalls que també que quedarà, de la mateixa manera que el discurs de la Oprah Winfrey amb els Globus d'Or, doncs aquí quedarà aquest acte. Però la veritat és que totes els discursos varen anar afegint les crítiques típiques de la situació, no se'n va lliurar ningú, tampoc.
No, per això te deia, el Guillermo del Toro, també el discurs també ha sigut destacat.
Exacte,
aquest matí.
Però és que si veiem, tenim en compte quina és la política americana del senyor Trump, hi ha hagut premis per... hi ha hagut nominacions per pel·lícules amb contingut homosexual. Hi ha hagut premis per pel·lícules amb contingut, diguéssim, que se'n surt de la relació normal de les persones, en la forma de l'aigua, sense anar més lluny. Hi ha hagut premi, però molt, per... llatins i mexicans. La pel·lícula estrangera premiada és la xilena. O sigui, tot això, esclar, és un batibull que, en la situació que ara ens estan plantejant des de la política americana de restriccions en els estrangers, doncs fa gràcia i ho aprofiten. I llavors, bueno, evidentment, la crítica al tema d'abusos i situació social que s'ha produït a Hollywood arrel dels escàndols sexuals que s'han destapat, també ha tingut presència, sobretot en aquest cas...
Era de suposar que en
sí,
diria.
Sí, però no la que va tenir amb els Globus d'Or.
Bueno, o sigui, perquè era més...
Que, per exemple, aquí... no hi ha hagut en cap moment cap consigna, sinó que tothom hi ha afegit de la seva collita pròpia el granet de sorra per demostrar-ho.
Molt bé, si ens centrem ja en el que ha estat els guardonats, bé, la guanyadora...
Sí, la forma de l'aigua.
Amb quatre.
Bueno,
no hi ha hagut aquelles...
Últimament, no, perquè, esclar, últimament... se reparteix molt perquè els tècnics van a parar a altres títols. Aquest any era clar que, per exemple, Dunkerque no tenia rival amb els tècnics, amb el sentit de que els tècnics, me refereixo al so, al muntatge i tots aquests Oscars que no depenen de que la interpretació sigui potent i tal, sinó que el que fan és que la pel·lícula guanyi força amb el que t'ofereix, que guarneix les imatges. Dunkerque és una pel·lícula extraordinària, també estava nominada a millor pel·lícula i també estava nominada a millor director, però flaquejava el fet de que esclar, el guió era una cosa bastant simple, no hi havia interpretacions potents perquè era una pel·lícula amb un repartiment coral. Per tant, s'han portat els tècnics. Els efectes especials no hi era, però que, esclar, les que hi havia, totes se'l podien emportar. Han optat per Blade Runner 2049. Per què? Doncs perquè em sembla que és una pel·lícula que, passats els anys que van passar de la primera, recrear tot aquell ambient, i que si tu en veus una i després veus l'altra, encara que te diguin en la pel·lícula que han passat els anys que han passat, doncs veus que hi ha hagut una feina molt, molt, molt acurada amb el tema dels efectes visuals. I per lo demés, el que s'ha sortit una mica del guió, per dir-ho d'alguna manera, i que tampoc és escandalós, és el millor guió original que se l'han portat, Déjame salir. Però és que Déjame salir és un fenomen mediàtic extraordinari a Estats Units. És una pel·lícula petita, és una pel·lícula barateta, no és allò de dir una gran superproducció, però noi, té una història, té un guió, té un girs, que parla d'un problema que és el problema racial. Un altre problema també que entén, que l'any passat va ser el gran protagonista, el tema racial. Doncs, i bé, aquest Òscar és l'únic que s'ha sortit una mica del guió, perquè amb símils futbolístics te diria que a les travesses no han guanyat un duro, perquè hi ha hagut tanta gent encertant.
La curiositat aquest any dels guions eren que els mateixos directors eren tots dels guions, que això em penso que no havia passat mai.
Passa molt sovint.
Però que tots cinc...
Els guions originals.
Sí. Penso que era la primera vegada...
Penso que ho va llegir, que
coincidia això, no?, que els directors eren els que havien fet el guió.
És possible. Però, aviam, amb el guió adaptat del Call Me By Your Name, se'l van portar deixa'm mirar-los els apunts, però, bueno, se'ls va apuntar James Ivory. James Ivory se'l va emportar, un director que té 90 anys, o sigui, té els mateixos anys que els Oscars, perquè els celebraven el 90è aniversari, i la veritat, com a director ha fet treballs que ja li han suposat altres nominacions, però s'ha emportat l'Oscar per al guió adaptat d'aquesta novel·la que dona peu a la pel·lícula. Jo la veritat és que en aquest aspecte diria que tots els premis eren els previsibles, no hi ha hagut cap mena de sorpresa, però no pel sol fet de que no hi hagi hagut cap mena de sorpresa, no era interessant doncs estar una mica allò intrigat, sobretot amb el tema de millor pel·lícula, perquè amb tots els premis que hi havia hagut donats fins ara, que Guillermo del Toro havia sigut reconegut com a millor director, aquest any apuntava que podria ser que no coincideix actor i director com va passar l'any passat. Director i pel·lícula. Per què? Perquè Los Tres Anuncios en las Afueras no tenia el seu director nominat. Això li trevia força a l'hora de ser triada com a millor pel·lícula. Reconeixem que sí. Però, no sé, hi havia aquesta possibilitat. I un altre tanto a favor d'aquesta opció que jo t'estic explicant és que des del Senyor dels Anells, i això han passat molts anys, no es havia premiat com a millor pel·lícula una pel·lícula de fantasia o de ciència-ficció.
Vol dir que no els agrada gaire?
No, les pel·lícules de gènere, vol dir que no són ni drames ni comèdies en el seu estat pur. Sinó que són pel·lícula que la seva base principal és o el terror o la fantasia. Inclús les pròpies comèdies no tenen tants de punts a l'hora de ser valorades com a millor pel·lícula. És curiós, però és així. I per això aquest any l'Òscar al millor guió per Déjame salir també va sorprendre, perquè Déjame salir, tot i no ser una pel·lícula de terror a l'ús, és una pel·lícula que ells l'han qualificat dins d'aquest gènere. Però la veritat és que el guió és extraordinari en el sentit de que t'esperes una cosa que al final no és, però que al final acaba sent. Però és que és, aquí està el mèrit d'aquest guió. I La forma de l'aigua és una pel·lícula que, a més de ser de ciència-ficció i fantasia, explica una relació que dins del puritanisme de l'acadèmia No sé fins a quin punt jo considerava que hagués pogut acabar de ser acceptada. I sí, sí, per sorpresa agradable, doncs sí, perquè és una pel·lícula complexa, i que hem de tenir en compte això. El premi de millor pel·lícula ha de ser un premi a reconeixement de tot un conjunt de tasques i de feines. Per tant, no ha guanyat el millor guió, evidentment que poder no, però el tenia nominat. Per tant, el guió és una part fonamental de la pel·lícula. Va guanyar el premi a la millor direcció de producció, que hi afegeix. Aquí has d'afegir-hi els decorats, l'ambientació, les localitzacions. Clar, tot això forma part de que una pel·lícula sigui ben acceptada. I, evidentment, la direcció d'actors, amb la seva interpretació, i la posada en escena de tot aquest conglomerat de persones que intervenen a una pel·lícula, doncs li fan que li donguin aquest premi.
Mm-hmm. Escoltava l'altre dia en una tertúlia que alguns d'aquests tertulians no estaven gaire d'acord doncs, que s'escollís una pel·lícula i deien per què ha de ser la millor pel·lícula. No seria millor que anés per gèneres els sistemes de pel·lícules? A la millor, per exemple, millor comèdia, a la millor western, no sé, a la millor bèl·lica. No hauria d'anar per gèneres, et deia?
El que no hi hauria d'haver és aquesta predisposició a que una pel·lícula de gènere no tingui el mateix valor que una altra. Val? Mm-hmm. Perquè una pel·lícula és una pel·lícula. Que el gènere és un adjectiu que se li posa després. Però no té de mèrit. Pot, evidentment, hi ha pel·lícules que en el seu resultat global valoraràs molt més la visualitat, com és el cas de Dunkerque.
Sí.
I hi ha pel·lícules en les que valoraràs, a part de la visualitat, altres conceptes que fan que la pel·lícula tingui el seu ritme. Clar, una pel·lícula bèl·lica, li dones per descomptat el ritme. Però, esclar, no té el grau d'interpretació i el tipus de posada en escena que tindria un drama que, amb els espais reduïts, costa més que l'acció sigui àgil. Per tant, aquí és quan intervé la tasca del director i evidentment, i de les interpretacions dels actors, i també del muntatge. O sigui, clar, ara, en els Oscars, els Globus d'Or, ja tenen la classificació de comèdia musical per una banda i drama per una altra.
Uh-huh.
Però llavors te trobes amb curiositats que hi ha pel·lícules que tu els consideraries, coi, un drama per al fet, o pel·lícules de ciència-ficció, a on te'ls posen? Aquí. Clar, ells mateixos també tenen el seu problema, perquè Dunkerque, val, d'acord, és un drama.
Crec que estaria dintre pel·lícules bèl·liques. Però,
sí, però és un drama.
Uh-huh.
És un drama. La forma de l'aigua també és un drama. Seria, però, esclar, també...
En fantasia...
També és el gènere de ciència-ficció.
Ciència-ficció, exacte. Sí, sí.
Clar, llavors els Globus d'Or ho classifiquen en funció de la temàtica. De la temàtica de la pel·lícula. Sigui de ciència-ficció, sigui de terror, o sigui del que sigui.
Però si volguessin rissar el risso, que en diuen en castellà, haurien de fer bèl·liques, drames, bèl·lica, comèdia...
Sí, ja tenen agrupats diferents activitats dins del món del cinema. Per exemple, a l'Òscar, a la millor direcció de producció. Aquest Òscar engloba els decorats, engloba els exteriors, engloba les localitzacions i engloba la dificultat a l'hora de portar endavant aquesta producció. Digue-li que si una pel·lícula és molt concentrada en un estudi, no té tanta dificultat a l'hora de premiar-li com a direcció de producció que una altra, que necessites exteriors, necessites muntar decorats i tal. I, esclar, això també va en funció de el que aquests decorats i aquesta ambientació te transmet a l'hora de creure't el que allà està passant.
Uh-huh. Jordi, dels principals, dels premis principals que s'han donat, algun que no te l'esperaves, que dius, ostres, en aquest no hi hagués apostat?
Bé, jo ja t'he dit abans que si jo hagués hagut d'apostar, m'hagués quedat de Guillermo del Toro com a director i com a millor pel·lícula per Tres anuncios a les afueres. Per què? Perquè jo anava una mica predestinat amb el tema de que pel·lícules de ciència-ficció i fantasia no són massa propícies a que l'Acadèmia els voti com a millor pel·lícula. Però bueno, no res a dir, eh? Vull dir que... No, ja t'he dit, si haguessin hagut apostes, bueno, que n'hi han hagut, sí, han guanyat 4 duros, perquè tothom, molta gent ho ha encertat.
Jo el que veig, dintre les curiositats, personalment per mi, ja saps que tu domines més això, el millor actor secundari, havent-hi tots aquests noms com en Willem Dafoe, en Woody Harrelson, en Christopher Plummer, i guanya en Sam Rockwell, eh? Que dius, ostres, Déu-n'hi-do aquí, amb els tòtems que hi havia, amb les primeres espases que hi havia, inclús en Richard Jenkins, que també per la fotografia tinc aquí, el tinc conegut, però esclar... Déu-n'hi-do, no?
Sí, la veritat és que és un Òscar molt influenciat. Val? Els Òscars d'interpretació són molt influenciats per altres premis que han anat donant. L'actor de repartiment i l'actriu de repartiment són uns papers dins de la pel·lícula que el que es valora és que la seva aportació a la història elevi el pes específic del valor final de la pel·lícula. I et posaré un exemple. Vicky Cristina Barcelona, la millor actriu de repartiment, va guanyar Penélope Cruz. Però, si et feu una mica de memòria i recordeu la pel·lícula, aquella pel·lícula era una cosa totalment planera i tal, fins que apareix el personatge que interpreta Penélope Cruz, que amb aquell 10 minuts o quart d'hora d'aparició ho posa tot amb unes revolucions que després tornen a baixar. Però, clar, això es valora a l'Acadèmia. No, o sigui, un actor de repartiment no té que tenir molta presència, que no és el cas, perquè el Sam Rockwell sí que l'hi té, però el que sí que es valora és l'aportació que aquella interpretació fa a la producció, perquè, és clar, no és el protagonista. És, abans se'n deia secundari, ara se'n diu
de repartiment,
perquè la paraula secundari és una paraula que sembla que està, que desprecia la feina. No, és actor de repartiment. I això és el que fa. Ara, si tu em dius tots els altres que apareixien, si també tenen aquesta... jo te diria que sí.
I a més, són protagonistes.
Jo te diria que sí.
Que ha fet moltes pel·lícules com a protagonistes, tant Willem Dafoe com Woody Harrelson.
Exacte, i l'actriu de repartiment, tres quarts del mateix. Perquè la mare de la Tònia li han donat i, en canvi, a la mare de Lady Bird no. Cosa que totes dues es veu que estan a un nivell extraordinari. Bueno, doncs, perquè s'han decantat cap aquí. Però la veritat és que ho han encertat molta i molta gent, eh?
No, Déu-n'hi-do, és a dir, que és que, de fet, potser és el més sobtat veure tants en aquest millor actor de repartiment, tants noms de primera fila. Vull dir que no sé si havia passat alguna altra vegada, Jordi, tu que domines més això, que haguessin tants d'actors de primer nivell com a repartiment.
Sí, perquè ahir mateix anaven passant amb motiu del 90è aniversari, cada vegada que hi havia un Òscar, el millor actor, sigui de repartiment o protagonista, passaven unes imatges d'actors de repartiment guanyadors o actrius de repartiment guanyadores.
Però és a dir, que coincideixin tants, havien passat, això?
Sí. Aviam, a vegades, aviam, hi ha de tot, perquè que un actor protagonista, com en Chalamet, només tingui 22 anys, és la primera vegada que un actor amb 22 anys optava al premi a millor actor protagonista. O sigui que sempre hi ha aquelles revelacions que...